A Catalunya Ràdio Pop-Up. Informatiu xarxes. Amb Mariola Dinarès.
La 1:09 us estem posant al dia de les xarxes. La tesi de Pedro Sánchez ha superat el filtre de plagi de dos programes informàtics diferents i avui quedarà penjada a internet per acabar d'esvair sospites.
Per analitzar el treball s'ha passat per les plataformes Turnitin i Plaxcan i ha sortit una coincidència del 13% en una i un 0,96% en l'altra. La Moncloa assegura que són percentatges normals en un treball acadèmic que inclou cites i referències.
Clar, però com funcionen aquestes plataformes? N'hi ha més? Contactem amb el Jordi Duran, ell és cap de projectes tecnològics de la UOC. Bon dia, Jordi, què tal, com estàs?
Bon dia, Mariola.
Et sorprès, suposo, no?, perquè sigui trending topic aquests dos noms, no?, avui, té a veure amb l'actualitat, Turnitin i Plaxcan. Bé, aquests percentatges realment són habituals en un treball acadèmic? 13% i 0,96%?
Bueno, tot dependrà del tipus d'activitat, però sí, podríem estar en aquest, al voltant d'aquest percentatge. El problema, i sempre explico, que darrere aquests indicis hi ha d'haver-hi algun docent, algun tribunal que els acabi de revisar. No pots donar per fet amb aquests resultats doncs que no hi ha plagi, no? Perquè podria haver-hi una frase molt petita de 3 o 4, bueno, clar, de 3 o 4 això, línies, en la qual doncs allà s'incorporessin uns conceptes innovadors i no ho fossin, no?
Clar, segons OK Diario, de 342 pàgines, hi hauria copiat unes 45.
Bueno, aquí cal matisar molt bé, què passa, no? Perquè aquestes eines realment són bones, no? I fixa't que has explicat molt bé que cadascuna ha aportat un percentatge diferent. Això sí. Per què passa, no? Passa perquè cadascuna té una font, un fons d'informació diferents. Turnitin és molt potenta i és la que té més fons de dades, té moltes col·leccions d'articles, etc. Perquè es can... Està bé, però potser no en té tantes, i per això aquesta diferència.
Clar, no sé, suposo que ara si ens estan escoltant universitaris i veient i tenint en compte les bromes que hi ha actualment a les xarxes amb aquests dos noms, és una eina que ja és molt coneguda, no?, a les universitats. Turnitin és molt popular, no?
Sí, és de les primeres que hi va haver-hi fa molts anys, ja parlem, jo crec que és fa més de 10 anys que està funcionant. Turnitin, però, està fent un canvi d'estratègia, I aquí això me va bé poder-ho explicar. Perquè,
sí, explica.
Mira, ara mateix ens trobem això, no?, que molts cops ens posem el focus a la tecnologia que ens ha de resoldre aquestes qüestions, no?, quan realment estem fent una mica de policies, no? I clar, amb tot el tema del plagi, possiblement hauríem de traslladar-nos a l'inici tot, a l'origen, no? I l'origen pot ser vari, no? I un d'ells és la prevenció, sobretot la prevenció, no? Llavors, Turnitin té no només el software, aquest programari que detecta plagi, però també d'altres en el qual doncs ajuden a l'estudiant doncs a reflexionar si el que ha escrit realment és de la seva autoria, no? I tenen assistents de treball, etc, que això ajuda a l'estudiant, bueno, a veure que pot millorar i pot millorar en l'ús de fons extern.
Clar, llavors és per les dues direccions, no només és per professors que per controlar si un alumne ha copiat, sinó que també és una eina que poden fer servir els alumnes, no?
Doncs en el cas de Turnitin, sí, en el cas de Turnitin sí, però has de diguéssim, contractar un paquet especial. La resta no, estan treballant en aquesta línia, i la resta d'eines, com has comentat, hi ha Plaxcan, també hi ha Urkun, hi ha Compilatio, que són francesos, Urkun són suecs, i tots tenen més o menys aquesta funcionalitat de detecció amb unes fonts de dades, bueno, el que dèiem, no?, diferents entre unes i les altres. En un món ideal, Mariola, jo tindríem doncs un únic sistema, en el únic sistema que es compartissin tots els documents, no?, tots els documents digitalitzats. Aquí tenim un primer handicap, no tots els documents estan digitalitzats, no? Que estiguin a la xarxa tampoc vol dir que estiguin indexats, no? També a vegades hi ha acords, no? Aquestes empreses tenen acords amb empreses de publicació de continguts que els hi permeten donar accés al seu contingut i, per tant, incorporar-ho. I també les universitats haurien de fer un exercici, que és dir, vale, tota la meva producció que tinc dels meus, dels meus treballs, també posar-la a disposició, perquè, bueno, doncs, un cop jo m'he comparat amb el, amb un treball fet a, no sé, a Helsinki, algú de Roma es compari amb el nostre, no?
Clar, és que el tema és que la Viquipèdia, suposo que hi ha un universitari, ja ho sap, que no ha de posar coses de la Viquipèdia, no? Això ja és una cosa molt bàsica, no?
Bueno, això depèn.
Ah,
això
depèn.
Depèn. Tot bé, és a dir, si tu cites correctament, cap problema de posar qüestions a la Wikipedia. Ara bé, si has de fer una citació, i aquesta citació té una fórmula. Com parlàvem de lo que era la part de la prevenció, que per mi gairebé m'interessa la part de prevenció, doncs els estudiants, ja sigui doncs, de secundària i universitari, sobretot els universitaris és necessari, perquè acabes veient que el tema de formació en l'ús de fonts externes, d'ús de continguts externs, molts cops s'ensenya quan realment has d'escriure un article, quan realment has de publicar, però abans no. Llavors, la UOC, per exemple, ja ha fet, ja té, diguéssim, estratègies en formar els nostres estudiants, per exemple, en la citació. I això és una mesura preventiva. Hi ha una altra mesura,
Clar, no està bé.
El tipus d'activitat, no? Depenent de quin tipus d'activitat tu posis als teus estudiants, ja sigui un treball, fins i tot, bueno, qualsevol, doncs has de garantir que sigui autèntica, no? Llavors, has de privar, no?, que d'alguna manera no sigui fàcil copiar-se entre ells, és a dir, també la còpia entre ells és un cas, sinó doncs, aquesta recollida de fons externes que, en algun cas, com dic, pot ser de la ignorància de l'estudiant mateix.
Clar, ja veig, Jordi, que vols fer una mica de pedagogia, que no tot és tan fàcil, no?, i que les eines també es poden fer servir per coses útils. Clar, tu que ets informàtic, perquè ho poguéssim entendre, com funciona aquesta eina? O sigui, quina és la tecnologia que hi ha darrere d'una eina que et diu si una cosa està copiada? O sigui, això, el copiar, enganxar, que fem sovint, que pugui detectar que això està copiat i enganxat.
Mira, la tecnologia es basa en la intel·ligència artificial i en concretament en la disciplina del processament del llenguatge natural. El processament del llenguatge natural consisteix en tractar text, intentar entendre el text. Aquesta tecnologia, però, és de les més bàsiques. Bàsicament és un contrast amb molta màquina, és a dir, molta força bruta, entre intentar trobar passatges de text que s'assemblin amb altres passatges de textos, que diríem fragments de text. No?
Seria una mica com si fos una fotografia? O sigui, de la mateixa manera que hi ha programes, per exemple, que si jo faig una foto, la penjo a la xarxa i algú l'ha fet servir, ho puc detectar? Seria una mica aquesta tecnologia o no?
Seria la mateixa estratègia que hi ha.
Sí,
efectivament, seria la mateixa estratègia, però penseu en text. Llavors, cada companyia, cada empresa, no?, cada eina que has mencionat, té millores respecte a això. Per exemple, algú pot dir, doncs mira, el text intentaré detectar aquelles paraules que siguin algo més buides i que em permetin doncs, que pugui haver-hi una variabilitat i que possiblement el text no sigui exacte com a tal, no? D'altres no, d'altres no busquen variabilitat i és realment exacte, no? Per tant, hi ha diferències en la tecnologia que cadascuna aporta, no? Es pot complicar molt,
Mira, parlant de complicacions, és que ens truquen perquè és un tema que interessa realment. Hi ha una persona, un oient, que ens ha trucat al 93207474 i ens comenta, clar, si plagien en un altre idioma, també ho detecta?
Bueno, això és la necessitat de tot docent, aquesta por de que ho plagin.
Clar, ho passes pel Google... Ai, m'estic imaginant ja. Clar, ho passes pel Google Translate o el traductor del Google i aleshores ho enganxes a la teva tesi, no?
La majoria d'aquestes eines no ho fan. Algunes sí, Algunes sí, i algunes ho tenen en el seu full de ruta, I jo no, en algun cas he parlat amb algunes d'elles, però això suposa... Ara et posaré una situació,
A veure, va, un exemple.
La situació de l'usuari que ha de consumir l'informe que ha de generar, no? I per tant, estem parlant del docent. El docent que té una classe, té les seves tasques i les seves responsabilitats, que ja té molta feina, i de cop i volta li dius, vale, doncs tens aquí un informe, aquest informe te l'has de revisar, perquè aquí hi ha tots els indicis que dels teus alumnes, i per tant has de començar a destriar, no? Si afegeixes aquesta dimensió de la traducció, comença a fer-se una mica feixuc, val? Clar. Però és possible, tecnològicament és possible. Llavors el dubte és, quin traductor fa servir? És que hi ha molts traductors al mercat.
Ah, clar, no només hi ha el de Google, n'hi ha més.
No, hi ha el Bing i tenim aquí a Catalunya un gran traductor que és la Pertium. Per tant, sí que podries utilitzar-lo, però no totes les companyies ho fan.
Home, fent una mica de cerca, realment, sí que els més populars són Turnitin i Plexscan, però n'hi ha moltíssim, no? Aprovo, també Copyscape, DupliChecker, EasyRadar, n'hi ha moltíssims, no? I alguns d'ells, a més, deuen ser gratuïts. No?
Sí. Tens accés a la web. A la web tens algunes, fins i tot pots pujar un arxiu. D'altres, doncs, tens un camp de text que pots omplir, però sí. Uh-huh. D'entrada, les més comunes aquí a Europa, les que són Turnitin, Orkun, Compilatio i el Plexscan.
Uh-huh. T'has emportat tu com a mestre alguna sorpresa?
Bueno,
passant-la per ell o no?
Jo sóc cap de projectes de la UOC i, per tant, aquí tinc un rol, però sí que és veritat que tinc un passat docent a l'Autònoma i sí, tens moltes sorpreses. Sobretot, aquí m'agrada a mi posar sobre la taula l'esforç que tu fas en detectar respecte al tipus de plagi que hi ha. Què vull dir amb això? Tu fas un esforç de dir, doncs, mira, posaré una eina que detecta la còpia literal, ¿vale? I amb això ja garantiré que detectaré, doncs, el 90% de casos de plagi, no? Però hi ha altres tipus de plagi, eh? Hi ha el plagi més refinat, en el qual, doncs, hi ha el que tu dius, la traducció, per exemple, o hi ha el paraphrasing, no?, que jo agafo un text i el refregeixo una mica, li canvio quatre paraules...
Copiar amb gràcia, vaja.
Sí, copiar amb gràcia. No?
Escolta...
Això és més difícil, eh?
Jordi Duran, cap de projectes tecnològics de la UOC, moltíssimes gràcies. No sé si avui tindreu molt de trànsit a la web, perquè visc que teniu un enllaç en què feu recomanacions i, a més a més, també algunes eines, i potser avui n'hi arribaran més que altres dies. Gràcies per explicar-nos això.
A vosaltres.